Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, doncs, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte 20 de desembre, recta final de l'any ja, amb el Juan Pablo Sanz, que és el director del Grau de Ciències Polítiques de l'Abat Oliveceu. Bona tarda, Juan Pablo, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
També ens acompanya la Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Bona tarda.
I felicitar-la perquè la Iva Anguera és des de ja mateix la delegada de Catalunya de l'Agència de Notícies Colpisa.
Partir del gener.
A partir de 4 dies ja és la delegada de Colpisa, que és una agència d'aquestes que sempre està al moment oportú i al lloc oportú.
Moltes gràcies.
Doncs moltíssima sort en la teva nova aventura. I també, com cada any amb el programa d'avui, l'Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda.
Ell és el director del programa El Mirall a la cadena COPE Catalunya i Andorra. I l'Ignasi està amb nosaltres perquè el convidat del programa d'aquest dissabte, doncs com sempre, que s'atansa a Nadal, és l'arquebisbe i cardenal de Barcelona, don Juan José Omella. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i abans que res, bon Nadal. En queden uns dies encara, però ja li felicito el Nadal, senyor cardenal.
Moltes gràcies i al final ja donarem també
evidentment,
el bon Nadal
sempre,
a tots els oients, però ja es comencem així.
Molt
bon
bé.
Nadal.
Molt bé, senyor cardenal. Aviam, hem de començar parlant de que tanquem una setmana que ha estat complicada, la setmana abans, com deia, del Nadal, amb un debat que ja ve de lluny, no? que s'ha reobert aquests dies amb el desallotjament de les persones que malviuen o malvivien en aquest institut abandonat de Badalona. No? Jo crec que aquest institut i tot el que ha passat és una mica la fotografia d'aquesta manca d'alternatives habitacionals per a persones que estan sense llar, no? I que s'ha quedat reflexat, per exemple, aquesta setmana amb un comunicat que van fer els bisbes de la Tarraconense, doncs especificant i alertant sobre aquest fet, no? Aquesta manca de vivenda per a aquesta gent que malviu per molts carrers de Catalunya, veritat?
La veritat és que això a tots els ciutadans ens fa patir. És una cosa molt greu que algú no tingui una vivenda, una llar per viure, sigui d'aquí o sigui de fora. Perquè tots nosaltres hem sigut també emigrants, almenys els nostres avis van ser emigrants, els nostres predecessors. Jo vaig estar estudiant uns anys a Bèlgica i hi havia 300.000 espanyols allí emigrants. I recordo una anècdota que em feia patir llavors i que d'alguna manera podem reproduir aquí també en uns altres termes, però me deien aquelles famílies, miri, quan anem a llogar una vivenda, en molts llocs es preguntaven, vostès tenen fills? Pues sí que en tinc fills, pues no el lloguem, perquè els fills molestaven. No molesta un gos, però sí que molesta un fill. Bueno, pues avui passa igual, vostè és africà, té papers, no té papers, vostè molesta. He arribat aquí com he pogut per trobar una solució a la meva vida, probablement per fugir d'una guerra o de la fam, busque treball, busque una solució per a la seva família. Com fem l'acollida? Per això el Papa Francesc parlava tant d'acollir, protegir, acompanyar, integrar. Són verbs que tenim que aprendre a conjugar tots nosaltres. I després, la solució de problemes d'aquests que ens sobrepassen, no sé si parlo massa o vol fer una altra pregunta,
no,
però
endavant, endavant.
M'allargo una mica.
En tinc una altra de pregunta.
Jo crec que no es poden solucionar. L'Ajuntament ho té que solucionar, la Generalitat ho té que solucionar. Escolti, sobrepasse aquest tema de la migració, de la gent que no té vivenda, sobrepasse. Jo crec que si no fem un esforç de totes les forces vives de la societat, que són els ciutadans, les representacions dels ciutadans, siguen associacions, siguen de veïns, siguen partits polítics, siguen institucions com l'Església, etc., Càritas i l'administració, si no es posen tots junts sobre una taula, al voltant d'una taula, i buscar una solució comuna per tots, pel bé comú, pel bé de tota la gent, per respectar els drets humans, estem perduts. Estem perduts.
I en aquesta línia, aquesta nota de la conferència de Tarraconense parlava de crear de manera immediata una taula de diàleg que hi hagués administracions, les persones afectades, per trobar solucions ara mateix, però mirant cap al futur també, no? Perquè això és una cosa que perdurarà en el temps, no? Una mirada llarga a la problemàtica. Ens hi hem de posar, o sigui, hem de posar. Com ho fem, això, senyor cardenal? Com es conviden a tots aquests que es posen a la taula a dialogar?
Pues mire, jo vaig parlar el dia que es va produir tot això, el dia següent, vaig parlar amb el president de la Generalitat, vaig parlar amb unes quantes institucions, per dir, coordinades per la Conselleria de Benestar Social, que es posin sobre la taula tots els problemes que hi ha, els miréssim en tota la integritat i veiem com ho podem solucionar aquest problema. Però té que anar més enllà, això. Tenim que fer un treball més conjunt per al que sobrepasse aquest punt que és Badalona, perquè això arriba a Barcelona i arriba a tantes altres ciutats de la nostra, del nostre país i de fora del nostre país, de tota Espanya. Jo crec que aquí tenim que treballar per un pacte per a solucionar el tema de la vivenda, per a solucionar el tema de la migració i tants altres problemes com tenim. Però no, és un país que els pactes posen nerviosos, irriten i donen al·lèrgia.
Aquí creem comissions, taules de diàleg, però solucions poques, no?
Sí, tots parlen de diàleg, però ningú vol cedir les seves idees. I ningú posa sobre la taula el que pensa i acull el que l'altre diu, perquè probablement hi ha coses que són bones de l'altre, eh? Miri, jo conto un exemple perquè això s'entén millor. Recordo, estant a Saragossa, que volíem vendre el seminari perquè era molt gran, és molt vell, després de la guerra teníem que fer un altre seminari i l'Ajuntament el volia. Diu, ens aniria molt bé perquè necessitem vivendes, i jo dirigia un poc aquesta conversa amb l'Ajuntament. Com eren d'un partit polític, no dic quin, tots els altres de l'oposició van dir no, perquè això, si no, farà un negoci a l'església, etcètera, etcètera. Bueno, van haver eleccions, canvien de partit i en seguida, entre el partit que va sortir, va venir el bisbat per demanar, escolti, no els interessaria vendre el bisbat. I ells van ser els que van promocionar, els que s'havien oposat, promocionar la venda i el van comprar. Dic, pues, també això és bravo, eh? O sigui, que mentre estic a l'oposició, no deixo que l'altre faci una cosa que necessitaven pel bé comú, per la societat, tenien aquest edifici, i quan ja estan governant, llavors sí que m'interessa perquè la medalla és meva i l'acord és meu. Escolti, treballem per la societat o treballem pel partit?
Massa partidisme i poques ganes de consensuar, pactar i arribar a acords.
Jo crec que
aquest
és el tema que tenim que...
Es preocupa, els polítics pensen poc en els ciutadans, senyor Cardenal, crec jo.
Bueno, hi ha
alguns que sí, altres
que...
refereixo quan no es posen mesures per tallar problemes com aquest, dius, caram, no?
Tenim que treballar tots en aquesta direcció. Jo crec que més que atacar, que en això som experts d'atacar i confrontar, més tenim que veure quina és la realitat, quin és el problema i com podem solucionar-ho. Però no és atacant a l'altre. Ja l'hem fet caure del govern, ja li hem tret totes les porqueries que tenia, ara guanyarem nosaltres, però si tu tens les mateixes porqueries i la mateixa pobresa i la mateixa fragilitat.
I els problemes.
No estem en aquest, no tenim que estar en aquesta confrontació. Tenim que treballar més conjuntament. Jo crec que això és el que hauríem que potenciar, perdó.
Molt bé, doncs vinga, Iva, endavant.
Seguint amb la línia que proposava vostè, estava centrant sobretot el debat en la divergència, fins i tot la guerra partidista entre els partits polítics a l'hora de gestionar els recursos públics. Però jo crec que avui per avui ens trobem amb una divisió més profunda i que abarca no només els partits polítics, sinó fins i tot la pròpia societat espanyola. L'informe FOESA d'aquest últim any retrata un escenari on s'empetiteix la classe mitjana i tenim una societat cada cop més fragmentada que d'alguna manera batalla per recursos públics i no està, no sé si vostè coincidirà amb mi, d'entrada no sembla tan disposada a compartir i a pensar en l'altre, com demanava ara quan estem parlant dels més desfavorits, que són aquesta gent que no té ni on dormir.
Sí, aquest és el tema. Jo crec que podem arribar al tema de l'ensenyament, al tema de tantes coses, tants àmbits en què teníem que treballar més. Jo crec que l'Estat, l'administració, està més per a, diria, donar una solució subsidiària i ajudar a que les iniciatives particulars o privades, no dic que d'etra ni d'esquerra ni d'església o no església, no, les iniciatives dels ciutadans potencien l'Estat i allí on arriben té que arribar subsidiàriament l'Estat. Però aquí fem al revés, l'estatalització del país i els altres han d'estar subjectes al que governa. Jo crec que és Això és la doctrina social de l'Església, en el fons. El poble és el subjecte de la vida política, de la vida social i eclesiàstica. És el subjecte, i no l'Estat, és al revés. I això és una filosofia nova. Jo crec que, en el que deia vostè, probablement tindríem que treballar molt més i ensenyar molt més la doctrina social de l'Església, que és, en aquest sentit, l'Evangeli revolucionari posat en acció en aquest moment de la història, que és el que ha fet sempre l'Església.
Carlos, ara que parlem de la doctrina social de l'Església, no? Sabem per la doctrina social de l'Església que l'Església és mare i és mestra, no? Aquesta reclamació de que hi hagi pactes, de que hi hagi enteniment, de que hi hagi diàleg, diguem-ne que pot ser la part de mare, no? Però la part de mestra també és una església que sap molt bé què està passant a la societat, que està a peu de carrer i que potser té una diagnosi i que potser hauria també de dir per on hem d'anar. Fer també de mestra, no? Perquè demanar diàleg, diguem-ne, és aquesta part d'apel·lar a la part humana, però jo crec que l'Església i la doctrina social de l'Església té un bagatge tan potent que potser sí que la gent està esperant quines solucions concretes proposaria l'Església d'una realitat que coneix molt bé perquè l'està vivint a peu de carrer.
Bueno, és veritat el que diu vostè, jo estic totalment d'acord, però deixem dir-li una cosa. Una cosa és el professor que veu, per on van les coses, i després l'acció concreta, qui la porta a terme? Té que ser un equip, i aquest equip té que ser tècnics. L'Església, quan diem Església, pensem en seguida en la jerarquia, que no. Però l'Església som tots els ciutadans, tots els batejats, i tenim dintre de l'Església especialistes en el camp de la indústria, en el camp de l'ensenyament, en el camp de la medicina, que siguin ells, i estan també en l'àmbit de la política, que siguin ells els que tenen que dir l'acció concreta és aquesta. Per aquí tindríem que anar, com professionals, no sé si m'explico. O sigui que l'Església és mare i és mestra. Indica per on tenim que anar respectant els drets humans i els drets de cada religió i de cada persona. Sí, però després ja concretament com es fa, això tenen que ser els tècnics. I aquí és on apel·lem sempre al compromís polític i social de tots els cristians. Que no es repleguin i que parli l'Església institució i que faci el demés els polítics. No, vostè que és cristià, vostè té l'obligació també de treballar pel seu barri, de treballar per la seva ciutat, per la seva universitat, per la seva facultat
fent,
de medicina.
S'estan desplegant els cristians.
Cada vegada veig que hi ha gent en compromesa i que té ganes de fer-ho. Jo crec que això és bo i que tindríem que estar orgullosos de que hi hagi gent compromesa des de la seva fe.
Ignasi, el teu torn.
Senyor cardenal, canvio una mica de tema. Arribem a Nadal i estem a punt de tancar un any molt marcat per l'elecció del nou papa, prèviament per la mort del papa Francesc. Vostè va participar en l'elecció. Sabem que no pot dir res, evidentment, de l'elecció, del procés, però sí que li vull preguntar com valora aquests 7 mesos i mig amb Lleó XIV. A més, aquesta setmana ha estat molt important perquè s'ha publicat el seu primer missatge per a la Jornada Mundial de la Pau, que té el títol de les primeres paraules que va dir al balcó del Vaticà. La pau sigui amb tots vosaltres, vull una pau desarmada i desarmant. Això ho va dir l'endemà, però vaja, són les primeres paraules del nou Sant Pare. Com veu els accents que pot marcar Lleó XIV, d'una banda de continuïtat en francès, però també d'estil propi? Per exemple, insisteix molt en la idea d'unitat. Vostè també defensa molt la unitat en tots els àmbits, unitat en això que ara parlàvem, de treballar per acabar amb la pobresa, amb molts temes, i la unitat de l'Església, que també ha estat molt important, l'ecumenisme amb els 1.700 anys del Concili de Nicea i aquest any jubilar de l'Esperança. Quina valoració em faria?
Bueno,
Potser li he preguntat massa coses.
Sí, bueno, això és una conferència, però a veure com si per sintetitzar. Jo crec, estic convençut, que Déu ens dona en cada moment de la història el papa que necessita la història. Clar, nosaltres tenim la imatge del papa anterior, i els altres el tenen de l'altre anterior. I diu, i este és diferent. Externament és diferent. Això està clar. Aquella manera de presentar-se el papa francès, aquesta espontaneïtat que tenia, espontaneïtat, com es presentava als mitjans. Això, aquest senyor, el papa Lleó, no ho té.
En canvi, concedeix als periodistes declaracions amb el micròfon improvisades. Sí, també, que això no ho havia fet cap papa, sí, per exemple. Bueno, els dimarts.
Té coses, sí. Però alguns diuen, és que no és igual, clar, que no és igual, però necessitem. I aquest home, primera cosa que jo diria, ha entrat en un moment, ha sigut elegit en un moment, en què l'Església, a Roma, té de és vertiginós el treball que té, amb l'any jubilar, que encara no acaba, no ha acabat, acabarà el dia 6 de gener a Roma. L'home té que estar en el ritme d'aquest any jubilar, que li demana moltes presències, molts discursos, etc. No ha tingut temps quasi ni de saber que és papa. Encara viu a la seva habitació que tenia abans de ser papa, allí dintre del Vaticà. Estan arreglant el Palau Apostòlic perquè pugui anar a viure allí, en comunitat, que vol anar, perquè ell és flare, ha viscut sempre en comunitat i estima que uns quants flares faran una comunitat i viurà més l'esperit del seu carisma.
Molt. L'ordre de Sant Agustí, sí.
Exacte. Entonces, no ha tingut quasi temps ni de sentar-se per a pensar, jo sóc papa, què tinc que fer, etc. Però va deixant coses ja. I jo crec que l'actitud que ens està mostrant és, primera, un home molt que escolta molt, reflexiu, que coneix el món, perquè ell sent per dos mandats, en total 12 anys, superior general dels agustins, ha visitat tot el món. Parla 5 o 6 llengües, que les domina bé, el castellà pressuposat, l'anglès pressuposat, l'italià, el francès el parla molt bé també, perquè el seu pare venia de procedència francesa, i parla una mica l'alemany també. Dic, oh, aquest home és que ja està, ja ha recorregut el món sencer, vull dir que té una visió del món. Però ja se li nota que vol fer una continuïtat del Vaticà II, que està per desenvolupar, seguint l'Evangeli, evidentment, perquè l'Evangeli és la carta magna de tots els papes i de tots els cristians. El Concili Vaticà II vol continuar tot el treball que ha fet el papa Francesc, entre altres coses el sínode. Ell va participar al sínode, va ser membre, com jo ho era també, i el veia. Estàvem tots els dies allí i parlàvem i xerràvem de totes les preocupacions. I per l'altra part, ell és molt conscient d'aquest moment que vivim al món, que és la pobresa que ens interpel·la i les guerres i els conflictes que ens interpel·len. Per això parla tant de pau i d'una pau desarmada i desarmant, per viure en una fraternitat amb tot el món. Jo crec que això és un poc la línia. Ara, a partir del 6 de gener que acaba l'any jubilar, jo crec que anirem veient un papa que es comença a treballar. I acabo. Els agustins diuen, el primer any que el van elegir superior general, ell escoltava i no es movia molt. Però quan va passar l'any, tenia clar el que volia fer i pim, 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 anava fent tot el treball i estaven tots molt contents.
Per ser el 7 i el 8 de gener, l'endemà de clausurar-se el jubileu, hi ha un consistori de cardenals on vostè participarà. Sí. I aquí ja es poden marcar moltes línies, no?
Clar,
no
sé això si també es pot dir alguna cosa. Poden passar coses.
Poden passar coses, sí? Nomenaments, per exemple, importants, no sé.
Sí, jo crec que això és un tema que a mi m'agrada molt, que ell, ja quan ja ha acabat el sínode, diu, ara tornem a parlar de com veieu el treball de l'Església en aquesta situació del món. Jo he fet 6 mesos ja, o 7 mesos dintre de l'Església, com veieu que jo tinc que anar, per on tinc que anar, quines són les prioritats. Això me sembla sinodal i me sembla molt bo, que ell no vol treballar com un presidencialisme de govern, sinó en comunió amb els altres cardenals que tenen l'experiència de cada continent, perquè els cardenals venen de tots els continents i li donen un poc els desig i les inquietuds que tenen les esglésies que estan distribuïdes per tot el món.
Gràcies.
Jo volia tornar al tema de la vivenda, del sensellarisme. Se m'ha quedat una pregunta aquí en el tinter, que és el tema de la llei que s'està tramitant al Parlament, la llei del sensellarisme, una llei que no acaba de sortir, no acaba de tramitar-se i que té urgència, no? Tal com està ara mateix la societat, el que hem vist a Badalona, però hi ha molts altres casos que no només el de Badalona, no? Què es pot fer per esperonar els polítics perquè tirin endavant aquesta norma, entre altres coses, no? Perquè és que si no, no sortirem d'aquest bucle perniciós que és la, que és la vivenda i la feina. Si no tens una vivenda digna i no tens feina, no pots tirar endavant un projecte de família, per exemple.
És evident. Pues aquí és el que tenim. Jo torno al que deia abans. Per què no parlen amb els diferents associacions i institucions que hi ha a la societat i que els diguin, mire, aquest és el esborrany que nosaltres hem preparat. Què els us sembla? Què falta? Què tindríem que llevar? I això és un treball més sinodal. L'Església ho fa. Per al sínode van enviar a totes les parròquies del món sencer, què penseu d'aquests temes? Pum, 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 pum. I anaven responent. Totes aquelles respostes se feien nacionals i cada nació després al continent tenien una altra reunió i això ho portaven al sínode. I a partir d'aquelles respostes que havien vingut de la base, les treballaven. És un procés més lent però més profund i que dona més respostes, no a la que jo volia, però sí a la de tots. Jo crec que això tindríem que fer-ho també. És un treball més lent, però tenim que ensenyar-los també. L'Església té que ser també, com dèieu abans, té que ser mestre.
Marcar el camí, no?
Marcar el camí.
Marcar els camins polítics, amb alguns.
Una mica, alguns, però no vull dir que tinguem que fer el mateix que fem nosaltres, però dic
no, però
que aquesta metodologia d'escoltar les associacions i les institucions que treballen en aquests temes, jo crec que podrien ajudar a fer-ho bé i a fer-ho ràpid.
Iba.
Jo li volia preguntar, estem en un context a Espanya i sobretot a Catalunya en què els immigrants s'han convertit en un factor de debat i de col·lisió política i en el qual hi ha partits molt substancialment Aliança Catalana, però en certs àmbits també Vox, que es defineixen com a islamòfobs i fan el contrast entre immigrants i naturals espanyols introduint també el factor de la religió. Jo no sé si a vostès els hi fa por que vulguin fer servir l'Església Catòlica com un factor de confrontació respecte als que venen de fora.
Clar, això és un perill, és un perill. Sí. A mi m'agradaria, en la línia del que vostè diu, citar sol unes línies del que diu el papa Lleó en el Dilexit Te, T'he estimat, que, com ell va dir, està escrit a quatre mans, les dues de Francesc i les dues de Lleó, perquè ja era la meitat la tenia o bastant escomençada o bastant desenvolupada el papa Francesc, però ha continuat ell. Mire què diu en el número 75. Cada ésser humà és fill de Déu. Ja te posa una entrada ben marcada. En ell hi ha impresa la imatge de Crist. Es tracta, doncs, que nosaltres siguem els primers en veure'l i així puguem ajudar els altres a veure en l'immigrant, en el refugiat, en el que viu a costat de mi, no sols un problema que ha de ser afrontat, sinó un germà i una germana que han de ser acollits, respectats i estimats. És que si no, no hi haurà món, no hi haurà món si no vivim la fraternitat. I estimats. Una ocasió que la providència ens ofereix per a contribuir a la construcció d'una societat més justa, una democràcia més plena, un país més solidari, un món més fraternal i una comunitat cristiana més oberta d'acord amb l'Evangeli. Que a mi em sembla preciós això. Veure a l'altre un germà i no un enemic, tingui el color que tingui, parli la llengua que parli. Tots tenim drets a viure aquí, en aquesta terra. I tots som germans i anem en el mateix vaixell. Ens estimem o no ens estimem? I tenim que, però si fem la confrontació cada dia, estem perduts. Estem perduts.
Juan Pablo. Jo recollint una mica l'enfocament que s'acaba de tractar, voldria treure a col·lació unes dades del baròmetre de la diversitat religiosa que publica la Direcció d'Afers Religiosos anualment. I hi ha una dada que em va cridar l'atenció, no? Deia que gairebé el 20% dels catòlics a Catalunya considera la diversitat religiosa com un factor que compromet el seu estil de vida, no? Llavors, aquí, parlant d'integrar, de conviure, però és veritat que està quallant la idea de que la diversitat és una amenaça per la nostra manera de viure. I no sé si aquest discurs és realment compatible amb la doctrina social de l'Església que hem parlat abans.
Sí, jo crec que no. Jo crec que va en contra de la doctrina social de l'Església. La religió no està al servei d'un projecte polític. Està al servei d'un projecte humanitari de fraternitat, de justícia i de pau. Això és l'Evangeli. Perquè ni Jesucrist anava contra els romans, ni anava contra els sacerdots jueus, sinó que els demanava que fossin capaços d'obrir la mà i construir, sense construir murs, sinó construir juntament tots un món més fratern i més just. Jo crec, i ell va morir perdonant i dient perdona'ls perquè no saben el que fan. I això jo crec que és el camí que tenim que viure. Jo estic, recordo en emoció, quan un dels catecúmens aquí a Barcelona li vaig preguntar, i tu per què vols rebre el baptisme? I era estudiant de la universitat aquí, i era dels països del Medio Oriente. I me diu, miri, perquè he vist totes les religions que hi ha allà, totes es confronten, maten, no pensen igual, tu eres enemic meu. Jo aquí he vist que aquesta religió perdona a l'enemic, i això m'agrada.
I aprecia que ara potser hi ha una tendència a fer política identitària amb el cristianisme a casa nostra? En el sentit de promoure el cristianisme per a la defensiva, de dir això és el nostre i defensar-ho de manera diferent.
El nostre ADN és el ser tots éssers humans. Tots som iguals. Som tots fills de Déu i tots tenim feblesa, la cara, el color, això és accidental. Però la substància és la mateixa. A veure si ara tornem o podem tornar, tenim el perill, a dir, com deien en temps de Jesucrist, els pastors no són éssers humans, deia el Talmud. I si mates a un pastor, no et preocupis, perquè no sabem si són éssers humans. Hombre, o dir,
per favor,
en un temps més avançat, de dir els negres, els que tenen color negre de la pell, no sabem si tenen ànima. Hombre, jo crec que ja hem superat tot això. I tots som germans, tots som germans. I no identifiquem ara, doncs cadascú que segueixi la religió que ell creu, però respectant unes i les altres. Jo crec que això és el que tindríem que fer, i treballar pel bé comú. Ja està.
Senyor Cardenal, m'agradaria canviar de tema. Estem acabant el 25, estem a les portes del 26, serà l'any Gaudí.
L'any del?
L'any Gaudí.
Ah, sí, Gaudí. Ara ja entès del vi. Del vi tenim
tot. Gaudí.
Perdó.
Gall, Antoni Gaudí. Pot ser un any important, per la Sagrada Família.
Culminació de la Sagrada Família.
El centenari del naixement d'Antoni Gaudí i també un pas, crec jo, molt endavant amb la beatificació d'Antoni Gaudí. No? Pot ser un any important per aquesta beatificació, senyor Cardenal?
Jo la veritat és que estic molt content d'aquest any que ens dona a tots força i entusiasme, del centenari d'Antoni Gaudí, que és l'arquitecte de Déu, com diu el títol, ¿verdad? Un home extraordinari, un home molt humil i un home, de veritat, que és sant, perquè era contemplatiu, pobre, entregat als altres, un home que ens dona una volta a tots nosaltres una lliçó impressionant. El tema de la beatificació està dependent del miracle que s'està examinant a Roma. Fa pocs dies, sí, a primers meitat de desembre, 10 o 11 vaig estar a Roma i vaig preguntar com està el tema. I em diu, pues està avançant, ara ho estan examinant els especialistes que examinen els miracles i sembla que va per bon camí. Tenim que esperar. Perquè si hi ha miracle, evidentment, immediatament se produeix la beatificació, que és ja dir aquest home pot ser un model per a tots vosaltres, homes i dones d'aquest temps, com ell ho va ser en el seu temps, fent igual que ell feia, viure l'amor de Déu, viure amb joia la seva fe i viure la vida entregada als demés i sobretot als més pobres des de la contemplació de Déu, que és el que el va fer.
Seria un gran mes, el mes de juny, el 10 de juny, no?
Sí.
Que coincidís tot plegat.
I si ve el papa.
Exacte, i si tenim la visita del nou papa ja seria meravellós.
Seria meravellós. Jo dic que he escrit la carta als Reis i ara espero que els Reis diguin aquí tens el que tu vols.
Estaria molt
tant
bé.
De bo,
seria un gran regal.
Sí, sí. Bueno, el papa ja va dir en el viatge d'anada o de retorn a Turquia i al Líban, va dir tienen fundada esperança. Tienen fundada esperança.
Fins i tot va dir, podeu no tenir dir més que esperança. Fundada esperança, sí, sí.
Bueno, és una carta ben redactada, motivadora, perquè el Sant Pare digui que sí, no? O què?
Ah, clar.
També tindrà peticions per visitar altres llocs d'Espanya, potser, no?
Sí.
No li falten.
De peticions no falten.
D'aquestes en tenim moltes. Jo li volia fer un nou gir per preguntar-li, ara es parla molt als mitjans, en alguns amb molta sorpresa, d'una nova espiritualitat i del fet que els joves tornen a buscar l'espiritualitat o que troben a faltar una espiritualitat que en la societat actual s'havia donat com per ja una cosa inútil i que no calia. Com es viu això des de l'Església, que sempre ha estat això?
Nosaltres estem meravellats. El conclave, els dies anteriors al conclave, els dies del dicasteri i
congregacions de cardenals.
Sí, la congregació de cardenals teníem durant els dies del novenari que es fa després de la mort del papa, teníem tots els dies consistori. I allí parlàvem. I una de les coses que me va sorprendre és que el cardenal de Westminster de Londres deia: després de la pandèmia estem notant a Anglaterra que els joves es fan més preguntes que es feien abans sobre la transcendència i sobre la religió. I han passat d'un 4% que es declaraven seguidors d'alguna religió, ara passen prop del 40%. Jo deia, això és sorprenent i m'assombrava. I els de França me deien, mira, aquest any, 2025, a la Pasqua, que és quan es bategen els adults, de 18 anys per amunt, n'han batejat en tota França de 8.000 persones. De 8.000.
Són moltes.
És a dir, de les quals, entre 18 i 33 anys, diguéssim, joves, de 8 i 33 anys, 11.700. És a dir, aquí algo s'està moviendo. No lo notáis. I aquí tenim que estar molt atents, perquè Isaías és aquesta frase. Algo brota o algo está brotando, no lo notáis en la Biblia. Y yo creo que sí, aquí está pasando. Y aquí a Barcelona, no tenim, a España no tenim les dades de tots, però aquí a Barcelona, aquest any de Pasqua, el 2025, es van batejar 120 adults. Jo crec que també és un signe, perquè aquí tots es batejaven abans, ara ja no tant, però els joves estan buscant algo que no troben. Respostes a preguntes que no tenen. I busquen la felicitat en coses que abans les havien buscat i no les trobaven. I diuen, tindrem que anar per un altre lloc. I la religió ens dona una pau, ens dona un àmbit de perspectiva de futur que no tenien en les coses que buscaven. I jo crec que això és molt a tenir en compte i com l'esperit va treballant. L'esperit va treballant. Perquè no és esforç nostre sol, és Déu qui està posant. Perquè Sant Pau també anava a matar els cristians i va caure del cavall. I molts joves, a la millor, s'han donat a la droga i després han dit, no és això, i han trobat en una adoració.
Les noves formes de dirigir-se als joves, a comunitats noves que han crescut els últims anys, alguna cosa hauran fet.
Sí, algo van fent, claro. Posen l'Eucaristia, posen tot, però és el Senyor el que toca el cor, eh? No és el capellà o la monja que ho fa bé, o el catequista.
També ajuda,
també
eh?
Ajuda,
també
sí.
Ajuda, clar.
Sí, home, és com
instruments.
Que quiero que me toque la loteria virgencita i li dice, cómprate al menos un número.
Sí.
Pues aquí igual.
Ajuda-me.
Ha comprat loteria pel dilluns, senyor cardenal? O no? Ja que parla de loteria. O no?
Pues bé.
No, només una cosa, s'ha parlat d'Antoni Gaudí, s'ha parlat, que això és molt interessant, Iva, de la mala utilització de la pertinença religiosa, que això és un problema, i en la llarg de la història d'aquests 20 segles ha passat. Els cristians han fet barbaritats, l'islam ha fet barbaritats, el judaïsme també, però potser no la religió en si, sinó persones que ho utilitzen malament. Llavors li volia preguntar, ara recordava un senyor que em deia que Antoni Gaudí podia ser el patró del diàleg interreligiós, tenint en compte aquesta projecció exterior, no?, de les imatges de la Sagrada Família. Però li volia preguntar, què respon vostè quan molts catòlics li diuen és que l'islam té aquesta frase sobre la Guerra Santa, és que l'islam no és de pau. Vostè què diria? Concretament de l'islam, però també d'altres religions.
Jo crec que la religió de l'islam no la coneixem bé. Islam vol dir jo me submeto a la voluntat de Déu. Després hi ha les aplicacions que fa cadascú. Però miri, sol dic una cosa, per entendre-ho millor. L'altre dia ballava aquell atemptat
a Sydney, sí.
I qui és el que va agafar el que estava ametrallant? Era precisament un islamista, un
musulmà, vaja.
Musulmà. No islamista, un musulmà.
Un musulmà pacífic,
diguéssim. Si és musulmà té que ser pacífic, com un cristià té que ser pacífic. Però és que li podem donar la volta. Aquí a Espanya estàvem tots batejats, tots cristians, fa uns anys. Parlo dels anys 70, 60,
sí, sí, no
i teníem tant terrorisme d'una part i de l'altra, no terrorisme de, no sol de l'ETA, sinó de,
sí, sí.
I podríem dir que la religió catòlica incita al terrorisme a matar? Pues no, pues el mateix passa a l'islam. Uh-huh. Jo crec que molts de l'islam, quan hi ha alguna dificultat contra l'església, els imams que hi ha aquí a Catalunya em criden i em diuen, miri, estem amb vostès, i jo faig el mateix. Quan hi ha un atemptat, parlo amb ells i dic, també hi ha alguns que són imants una mica, però en general, el que tu deies, no és la religió, és la persona. La persona.
Que la religió no sigui mai factor de guerra.
No,
això és
la religió, si és factor de violència, no és religió. Uh-huh. Això ho ha dit el Papa Francesc, ho diu el Concili i ho diu la Bíblia.
L'Aida parlava abans de que els joves tornen a l'Església, senyor cardenal. Tornen també les vocacions.
Miri, les vocacions...
Creixen les vocacions.
Jo dic, dintre del poc naixement, la tassa de naixements és molt baixa.
Molt baixa.
Això, jo dic, quan me pregunten, entra molta gent al seminari i dic, quantes escoles han tancat aquest any? Quantes universitats s'estan plantejant el tema? No sé si podrem sobreviure aquí a Barcelona perquè no tenen alumnes. Jo dic, és un miracle que aquest any hagin entrat al seminari de Barcelona 6 joves en carrera ja acabada. Dic, si no hi ha naixements, si les famílies que tenen un sol fill o mig fill, segons les estadístiques, no arriben ni a un. Perdó per aquesta broma que diuen 0,1, la meitat d'un
jove, no arriba
una família. Bueno, cal que diguin, és que no vol continuar el treball de la família, no vol continuar. Deia un professor de la Universitat de Salamanca, molt prestigiós, havia estudiat a Alemanya, era un home cerebral molt maco, encara viu, i ell deia, a Europa tenim la cultura de la mort, i això es nota en que els pares no volen tenir fills. I llavors un se pregunta, i tot el treball que tu has fet en la teva fàbrica, en la teva professió, no vols que ho coneguin i que ho segueixin els teus fills? Tu ja no eres jove, tu estàs mort ja. I això, abans un pare deia, jo sóc agricultor, jo tinc una empresa, m'agradaria que els meus fills poguessin continuar, i tenia un, dos o tres, perquè deien, un a la millor me vol sortir monja, l'altre no es voldrà casar, però ara això no existeix, hem perdut aquesta il·lusió. I dic, clar, pues també als seminaris entren pocs i a la vida religiosa també, però és que matrimonis tampoc se casen, és que és un desastre. Clar. Bueno, perdó, no és un desastre, però tenim que fomentar una mica més. Clar. I ara em pregunto, l'administració
què fa?
Fa algo per afavorir que les famílies puguen tenir fills, perquè avui en dia costa el fill, costa els estudis, costa vestir-los, donar menjar, tenen que ser ajudades també perquè puguin, perquè això és continuar aquesta societat en tota la història que hem rebut i que volem transmetre per al futur. Si no, això desapareixerà i hi haurà una altra cultura aquí, però haurà desaparegut la cultura catalana, la cultura europea, tota, la cultura espanyola.
I és el relleu generacional, senyor Cardenal. Exacte. I el relleu per al senyor Cardenal, no és que el vulgui fer fora, però... Com ho teniu, això?
No tinc fill jo, no tinc relleu.
Però escolti... Vostè d'aquí a poc, l'abril, si no m'equivoco, 80 anys.
Ja... El dia 21 d'abril, el dia 21 d'abril no és cap secret.
Què farem, senyor Cardenal, a partir d'aquell dia?
Compliré aquell dia, que és el dia de l'aniversari de la mort del Papa Francesc. Coincideix. Aquell dia jo compliré 80 anys. Segons la norma de l'Església, als 80 anys tots els cardenals deixen de poder elegir papa i ser elegits. I deixen totes les responsabilitats que tenen. Jo crec que aquell dia serà el final si no ha sigut abans, però això ja tot depèn del papa.
Podria potser donar-nos el cardenal una petita lliçó de dret canònic i explicar-nos quins processos arrenquen un cop arribat aquesta data.
Ah, quan un arriba als 75 anys.
Als 80, no?
Vull dir, el procés, diguem-ne, establert per trobar
un successor. Ah, bueno, sí. Quan arriba el moment, el que s'encarrega de fer tot el treball és l'anunciatura. L'anunciatura demana als bisbes i als seglars d'una diòcesi que té que marxar el bisbe perquè ja acaba el seu mandat, els demana noms. Digui'm noms de possibles candidats per a succeir aquest senyor. I li donen. I a l'anunciatura fan un estudi de tots els noms, les coincidències que tenen, quants... presenten a un, quan es presenten a l'altre i diuen, pues aquest és el que més vots té o el que més presentacions té.
Ens queda un minutet i mig per tancar el programa d'aquesta temporada, l'últim de 2025, i com sempre el senyor Cardenal Omella ens ha de felicitar el Nadal als oients de la cadena COPE Catalunya Andorra. Com ho farem aquest any, senyor Cardenal?
Pues dient com sempre ho diem, us desitjo de tot cor a tots vosaltres, oients de la COPE, ciutadans d'aquesta Catalunya tan estimada i d'Andorra, que també escolten el programa, us desitjo una santa i feliç un sant i feliç Nadal, santa i feliç Navidad, anava a dir, que Déu us beneeixi i que l'any 26 sigui un any més de menys confrontació, de viure més la fraternitat, de tenir una mirada més, jo dic, tridimensional, com aquestes ulleres que es posen ara, i no veure sol el que està entorn meu, sinó veure també el que passa per un altre lloc, i que els que pateixen, els que sofreixen, els que tenen projectes de vida, que puguem apoyar-los tots, i no dir, aquests que busquen, aquests són uns amics, no es deixaran viure, no, al contrari, són germans meus, jo vull, entre tota aquesta diversitat, construir un món més bonic, perquè... quan hi ha diversitat, com l'arcoiris, és tot bonic. Quan sol hi ha un color, és molt avorrit. Pues que la nostra societat, diversificada en tantes àrees i en tants serveis, sigui una bonica societat on vivim sobretot la pau, la fraternitat, la justícia i la llibertat.
Doncs amb aquest bon desig del cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, tanquem el Converses d'aquest dissabte. És l'últim Converses de l'any 2025. El 26 tornarem el dia 9 amb més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Senyor cardenal, molt bon Nadal.
I vostè també tornarà l'any 26?
Home, jo continuaré, tinc ganes de viure. Tinc moltes ganes de viure com
però
vostè.
Però en aquest micro...
En aquest micro o el micro que sigui. A mi, aquest micro és el meu micro. Per tant...
Que pillos són tots els periodistes. No diuen mai res. Pregunten però no responen. Que també li toca jubilar-se a vostè.
Bueno, ja...
Així que farem una fraternitat.
Ja tenim una edat.
Gràcies per els anys que acompleix bueno. I per tot el servei que ha fet i tant de bo que tingui una bona jubilació.
Gràcies a vostè també per estar amb nosaltres i per compartir aquesta taula. Gràcies Juan Pablo, Iva, Ignasi. Doncs l'any que ve més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu, bones festes.
Adéu, bones festes.